Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Com ahir ens... En fi, tal com vàrem posar sobre la taula ahir, avui tenim segon capítol d'aquesta qüestió amb Sergi Albert, exàrbitre de primera divisió. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Et sentim amb una certa dificultat, a veure si reconduïm el telèfon. Ahir parlàvem d'un milió...
1,4 milions.
Al voltant d'un milió i mig d'euros. Avui... Hi ha la xifra, segons el diari El País, s'enfila als 8 milions d'euros. Sí, 10 euros. Si entens com el Barça ha arribat a pagar. No hi ha un milió i mig d'euros, sinó que ara ja parlem de 8 milions d'euros.
Bé, està difícil, perquè, a més, Toni, jo vull fer una reflexió que ningú ha dit, és que, aviam, aquests informes arbitrals és per cada àrbitre. Els àrbitres... va canviant, a vegades són 24, 25, 30, segons el criteri. Però clar, és que una vegada feta l'avaluació d'un àrbitre, a l'any següent són els mateixos. I a l'altre any són els mateixos. Et recordaré que només hi ha dos que pugen i baixen. És a dir, per tant, està cobrant per dos informes més cada any. Per tant, si l'altre dia ens venien, vaig dir, aigua per vi, ara ja és aigua per, bueno, no sé, una beguda que costi més que les de molt, clar. Pagar tant per dos informes a l'any és absolutament... no saber negociar. I després, com tot ara s'enfoca de cara que els àrbitres es venien a favor del Barça i que tots són recordatoris i estadístiques, que si el senyor Enrique és antimadridista, home, jo només per recordar, i jo no tiro mai de meroteca, però sí que tinc alguna bona memòria, algun tros de memòria encara, un partit amb el qual anava la Lliga, el Real Madrid era l'últim partit de Lliga, era un Mallorca-Real Madrid, el va xiular el senyor Enrique Negreira, i el Real Madrid va guanyar clarament, sense jugades conflictives amb el Mallorca, i es va proclamar campió de Lliga. Per tant, clar, si tu... vas actualitzar les estadístiques en funció de l'any que et toca, de los penaltis que te han pitado, de los que te han dejado de pitar, evidentment trobaràs un any que afavoreixen amb un i un altre que afavoreixen amb un altre. Només puc dir que el senyor Enríquez no era antimadridista ni era antirres.
Avui alguns exàrbitres, Sergi, consultats per diversos mitjans, deixen Enrique Negreira molt, podríem dir que molt bé, per dir-ho... Bueno, molt bé no, el deixen fatal. Per exemple, li diuen corrupte, venedor de fum, aprofitat o petit Nicolàs dels àrbitres. Tots ells coincideixen a dir que l'exvicepresident del comitè era un vividor i que realment no tenia cap influència per condicionar-lo sobre la gespa. Una cosa que coincideix molt amb el que ahir, Sergi, ens vas dir. O sigui, que és fil parlant del que ens vas dir. Per exemple, ahir a la COPE, l'exàrbitre Jesús López Nieto i actual president de l'Unicaja de Màlaga deia això sobre Enríquez Negreira.
Este señor Negreira es indigno de haber vestido de árbitro alguna vez y mandaba menos que el conserje de Valladolid o de Málaga o de por ahí. No mandaba nada. Ha vendido humo y alguien se lo ha comprado. Aquí yo creo que le ha hecho un flaco favor a la competición. Y creo que el arbitraje, más allá de declaraciones puntuales que podamos hacer, tenemos que actuar de manera jurídica y apersonarnos como asociación personal. Todo esto es una traición al colectivo, a los árbitros, a la competición, y evidentemente el que se la ha comprado, igual de traidor que él. Yo sabía que vendía humo, pero un humo menor, es decir, nepotismo, el hijo en el comité técnico de árbitros haciendo cosas de coaching, vendiendo historietas en los comités territoriales, humo nepotista que ocurre mucho en las federaciones generalmente. Hay mucha gente que se favorece con los hijos, lo tal, pero era, digamos, un humo menor. Vender a 400.000 euros al año el asesoramiento de nada a un club, por Dios, eso no se lo cree nadie, eso no lo sabíamos ninguno, nadie. Y eso es una cosa que él habrá negociado y se la han comprado. Es decir, aquí un caso parecido... Yo lo pongo como este chico, pequeño Nicolás, ¿no? Pues lo mismo.
Sergi, es que sembla que us hàgiu trucat.
No, lo que pasa es que deixem que sigui una mica cruel, ¿no? Seria una mica cruel a canvi de que em convidis un dia al programa perquè jo pugui posar-li cara amb aquestes veus crítiques que sempre tens per aquí i que no sé posar-los i cara. Em fa molta il·lusió veure-ho alguna.
Vinga, fet. Fet, segur.
Aquest senyor que ha parlat i el senyor José María de Benegreira, amics íntims, fins avui.
I com s'entén? Amics íntims fins avui?
Fins avui, cap. Home, després del que li ha dit, no crec que el senyor Enrique Negreira vulgui ser amic d'ell, ni el senyor López Nieto vulgui ser amic del senyor Enrique Negreira. Però vull dir que la seva falta d'objectivitat al respecte de com són les persones, doncs em deixa boca bala.
Però, perdona, un moment, però Sergi, amics íntims fins avui, dius? Sí. Aleshores, aquesta relació fins on arribava?
Ara.
Bueno, no, la relació aquesta, que quan ell un anava a prop d'on estava l'altre, doncs es veien, sortien, sopaven, dinaven, i és unes grans relacions i una gran amistat amb tots aquests àrbitres.
Sopaven i dinaven. Aquí pagava i ja ho trobarem.
Després, bé, queda palès el que tu ahir ens vas dir, que aquí el Barça comprava fum per tots aquests informes, o que han estat enganyats, i no sé si t'ha cridat l'atenció l'explicació d'avui. A mi realment demostra que això de Can Barça en molts moments és... campixa i rellisca, perquè, clar, l'expresident de la Comissió Econòmica entre el 2015 i 2020, Carles Tusquets, ha dit que en cap pressupost del Barça ni a cap auditoria ha constat cap pagament a Dasnil 95, que és l'empresa del fill d'Enrique Negreira, que no li constava i que potser estava amb un apèndix amb altres conceptes. No sé si a tu t'ha cridat l'atenció d'aquest poc control del que és un club com el Futbol Club Barcelona.
Sí, home, la quantitat, que aquesta quantitat no sigui... Vamos, que no surti o que no es vegi empalatat, doncs... Són 7 xifres, no són 6, són 7 xifres. 7 xifres i el número de davant és el mateix que tinc jo al carnet d'identitat. Vull dir, per tant, notable. Bé, diguem que ho sabíem fer, han estat hàbils a amagar això, però vull dir, sorprèn aquesta falta de control. Jo, de veritat, Toni, no. Però vull, deixa'm que torni a matisar, perquè és que si no... acabaran prenent mal tots els àrbitres, i jo vull defensar els àrbitres, i vull defensar el senyor Enrique Negreira com que ell no era antimadridista. Ell era un àrbitre que xiulava, com tothom, a vegades pitjor, a vegades millor, i posat aquest exemple, però te'n posaria molts més, amb els quals les jugades polèmiques eren que havia afavorit el Real Madrid, la cosa que cadascú treu del llibre el capítol que li interessa.
Dues últimes qüestions. La primera, avui també hem conegut que Enrique Negreira, quan Josep Maria Bartomeu va voler trencar aquest contracte, ell el va extorsionar a través d'un burofax, dient que ell faria públic tot el que ell coneixia. T'ha sorprès aquesta actitud d'Enrique Negreira, que havia de ser més d'un capo mafiós que no d'un vicepresident del Col·legi d'Àrbitres?
No. Jo sempre, o el que penso des del principi que ha sortit tot això, o des que tenia algun indici, és que ell té alguna carta que no té res a veure amb els àrbitres al respecte del Club de Futbol Barcelona, que li ha portat a fer aquestes negociacions i a tenir aquests contractes, i amb això ha tingut endavant fins que, pel que veig i pel que diu el Burofax, doncs el senyor Bartomeu es va plantar i es va plantar. Tampoc no sé si és veritat o és un farol, perquè tampoc em consta que ella feia cap denúncia per aquest trencament de contracte. Per tant, és allò de que em volia agafar fort i t'apuntes a qui més t'interessa. No?
Acabes d'apuntar, perdona, una cosa molt interessant. Tu acabes de dir que aquesta extorsió i aquests cobraments que ha anat fent Enrique Negreira era perquè ell amagava una informació que podia perjudicar el Barça.
Això t'ho diu. Ho diu ell, eh? És una cosa
clar, però a banda de que no és, com molts pensen, el que ell cobrava, sinó una informació d'alguna cosa que el Barça va negociar i que ell sabia i callava. És a dir, el Barça li comprava el silenci.
Bueno, jo ja dic, he parlat amb l'Àfrica, precisament, dic, mira tu el Burofax, jo el que entenc, i cadascú pot entendre, sí, evidentment, sí. No vol dir... Jo entenc això, aquest senyor té una cosa, diríem, els té agafats per allà on no sona, i tira, tira la veta, tira la veta, fins que el senyor Bartomeu, bueno, ja m'he cansat de tirar la veta, ja està.
Bueno, Sergi, t'esperem un dia aquí a l'estudi.
Però que sigui de veritat, eh?
Sí. No, no, segur, segur.
Vull posar, no vull mala foscor, vull posar cares a les veus aquestes crítiques i aquests comentaris que...
Pues molt bé, pues quan vulgui vostè està aquí invitat, m'entén? Sí, senyor. I tenim ratafia.
I ja en parlarem. Sí. Ja parlarem de moltes coses que vostè calla.
Sí.
Perquè vostè calla molt, eh?
Precisament, Sergi Albert... Precisament, Sergi Albert, no se'n calla una, però bé.
No,
Sergi, moltíssimes gràcies.